Benvinguts al Fem Salut. Avui amb el Miquel Faiget, infermer de l'equip d'atenció primària de Flix. Ell és referent del programa Bebeu Menys i amb ell parlarem del consum d'alcohol.
Bon dia. Com heu sentit fa un moment, doncs, la música que cada mes dona inici al programa de Fem Salut, un programa que, com sabeu, intenta apropar el món de la salut a les vostres llars. I aquest mes de novembre ho fem parlant d'un tema que, no per habitual, no perquè n'haguem parlat alguna vegada, sinó perquè és prou important, doncs, ha de quedar constància, no? I més aquest mes, que el dia 15 va ser el Dia Mundial Sense Alcohol, com ja fa uns quants anys que es va realitzar aquest dia, i que serveix per conscienciar una mica de l'abús que s'està fent d'aquesta droga, perquè no deixa de ser una droga, i que tots tenim molt a l'abast. Per exemple, els números canten. Els números ens diuen que a nivell mundial, cada any, de mitjana, es considera que hi ha 3,3 milions de persones que moren per aquesta causa, no? Per comparar-ho amb una dada actual, molt actual, el Covid-19 ha produït a nivell mundial 1,5 milions de morts. També és veritat que també un munt d'ingressos, però és que l'alcohol també en produeix d'ingressos. No només s'han de comptabilitzar les morts. Per tant, volem comentar i volem dir que aquest és un problema real i que no és en un país concret o en un lloc concret, sinó que és a nivell mundial, el que passa que hi ha llocs que afecta més que d'altres. I també, a banda de la mortalitat que pugui produir, doncs també és cert que és causant de... Es considera que fins a 200 malalties poden ser afavorides o poden ser causades per l'alcohol, no? Per tant, tot això ens dona peu a comentar que és un fet prou important i que, per tant, és convenient parlar-ne, no? I per fer-ho, avui tenim el Miquel Faiget, ell és infermer, referent del tema de l'alcohol aquí a l'equip d'atenció primària de Flix, i amb ell volem comentar una mica, doncs, tota aquesta problemàtica i el que pot donar lloc l'alcohol i què podem fer una mica, doncs, perquè tots plegats siguem una mica més rigorosos i siguem una mica més cautes a l'hora de consumir aquest alcohol que tenim molt sovint molta facilitat per trobar en qualsevol lloc a la nostra vida, no? Bon dia, Miquel.
Bon dia. Ja. Pues estic content que m'hagis invitat pel tema de que, bueno, sigui per la cultura que tenim de quan ja som petits i celebrem qualsevol tipus de festa, que l'alcohol està present a la gran majoria de les taules, sigui per la cultura mediterrània, no t'ho puc ben bé dir. El que està clar és que l'alcohol està a les nostres vides i bueno, ja tenim algun tipus de... A vegades gent de predisposició genètica, o és com si fos una mena de loteria que hem de tindre compte quan utilitzem aquest tipus de droga, perquè no sabem quina repercussió podem tindre a curt o a plaç, no? Per exemple, nosaltres quan fem una intervenció en gent que tenen algun tipus de problema d'alcohol, hi haurien tres tipus de persones, pot dir-ne, no? La gent que no té cap tipus de consum d'alcohol, o sigui, gent que no té cap tipus de risc, no? De tindre res en alcohol, gent de baix risc i gent d'alt risc, no? El que passa és que ara, pues, també la problemàtica és una miqueteta la gent jove, no? La gent jove comença més prompte a beure alcohol, i el problema que hi ha hagut és que beu molta quantitat d'alcohol en molt poc temps.
En quina edat es considera ara que la gent jove està començant a beure?
Pues la mitjana són 13 anys, però claro, parlem de la mitjana, vol dir que hi ha molts de 13, però és que també potser ni tens de 12 i de 11. Només hem d'enganyar les notícies, no? De cada any, passa poques vegades, però tenim casos de comes etílics, inclús alguna mort originada per una intoxicació alcohòlica aguda, de gent de 11, 12 i 13 anys. Vull dir que se comença molt prompte. Hem de dir que tot consum d'alcohol, tot, en menors de 16 anys, està completament no recomanat, és a dir, qualsevol consum en menys de 16 anys seria l'equivalent com si veigués una dona embarassada, estar en el mateix grup. I no ens enganyéssim, pràcticament, si féssim una enquesta, tothom que et diria de 14 a 16 anys l'han provat l'alcohol
de fet tu has anat a vegades a l'institut, en aquest cas de Flix, pues, a fer alguna xerrada, i suposo que una mica els números canten en aquest sentit, no? Que el consum d'alcohol és una, en els jovens també, en totes les altres edats, perquè recordem que és una cosa que està accés en totes les edats, però també en els jovens també és un consum que es fa de forma habitual i segurament és l'inici del contacte amb substàncies tòxiques, segurament seria una mica l'alcohol, no?
Sí, més o menys et puc comentar que fem el que són les xarxes a la gent de l'institut i anem de primer a quart, fins a quart d'ESO, penso que fem, ja, perquè a partir de quart d'ESO podríem dir que tothom ja ho havia provat, no? I la clau seria retrasar al màxim l'inici de la substància. Primer d'ESO eren pocs els que l'havien provat, no? N'havia algun, inclús alguna intoxicació edílica, que havia tingut algú, però ja quan tenies a tercer d'ESO, pràcticament trobaves un augment molt considerable de la gent que l'havia ja tingut, doncs, inclús borratxeres, no? Què passa? Tens també una dicotomia entre dos tipus de subgrups. Tens gent que tenen com en por o respecte, que pràcticament no, ni l'han provat, i llavors hi ha gent ja que s'han emborratxat ja diverses vegades i tenen experiències respecte, pues, bueno, inclús ressaques, bueno, te parlen com si fossin autèntics experts, no? I dius, hòstia, en aquesta edat que tenen, pues claro, tornem a dir, estem al mateix subgrup, dones embarassades i gent menor de 16 anys. Per tant, és quan realment ens fa molt mal aquest consum d'alcohol. No tenim el cervell desenvolupat, no tenim el que són les capacitats defensives enfront de l'estrès, quan tenim un problema, la posa frontal i adaptat, no de dir, tinc un problema, m'estic mai enfadat en els pares, no em va bé l'institut, el fin de setmana, a més de, pues, reflexionar i madurar, el que fem és drogar-nos, no? No deixa de ser una droga, no? Recordem, per exemple, si més no, els consums d'alcohol, que serien... És a dir, tot consum genera un baix risc, no?
Sí, si et sembla, acabem una mica de situar una mica el problema. Mm. A banda de que diem que l'alcohol es comença a consumir molt d'hora, hem de recordar, pues, que produeix un grau de dependència. Es considera que en 3 de cada 1.000 persones bevedores, i segurament potser en alguns llocs més que d'altres, perquè això és una mitjana a nivell mundial, però segurament cada país té les seves peculiaritats, pues crear una dependència important. Això què vol dir? Que la gent necessita consumir alcohol de forma important diàriament, no? A banda d'això, també en les consultes del nostre dia a dia detectem força persones bebedores. Es considera que una de cada 20 persones a la qual entrevistem en aquest sentit consumeixen alcohol, però segurament això està infravalorat, no, Miquel?
Bueno, què passa? L'alcohol és una cosa cultural. Te trobaràs molta gent, doncs, el típic que s'aixeca el dematí i se fa un carajillo, a mig de matí se fa dos o tres cerveses, diran, se fa tres gots de vi, a mig de tarda surten els amics, se fa tres cerveses, i ell, doncs, bueno, com que ho ha fet des de quasi sempre, ho normalitza, no? I com que socialment també ser un alcohòlic està com a molt mal vist, doncs no, jo no bec lo normal, no?
Sí, és una frase molt clàssica, no? Quan veus lo normal, el que passa és que el que has de fer encabat és, diguéssim, buscar una mica més i preguntar una mica més i esperar que no et diguin coses que no són, perquè a vegades tu quan entrevistes i quan preguntes, potser et poden dir, i poden infravalorar o poden dir-te menys del que realment estan consumint, perquè avui en dia se sap, no?, que l'alcohol, pues, té el seu perjudici per l'organisme i, per tant, si li pregunta un sanitari, moltes vegades la tendència pot ser a reduir precisament el comentari del que realment un beu.
Sí, veiem, l'alcohol, com la majoria de drogues, però genera, doncs, quan una té una addicció inclús psicològica i física, genera el que seria un craving, no? És un desig impulsiu de voler aquella substància que faries el que fos, no? una sensació imperiosa, desitjosa, inclús perillosa, no? Faries ni que fos robar per aconseguir el que és la substància, no? I això, doncs, bueno, te ho pot fer moltes substàncies, però pensem que l'alcohol, en el que és la seu síndrome d'abstinència, que no passa en tothom, però en un gran subgrup, és l'única droga que el seu síndrome d'abstinència te pot matar en el que seria una complicació que diríem el delirium tremens, no? Pensa que heroïna no et matarà, cocaïna no et matarà. L'única droga que el síndrome d'abstinència te pot matar és l'alcohol. Per tant, allò dius, hòstia, és una droga social, la podem comprar pues, realment barata respecte a altres països, no? Allò que és el típic, no? Que fan mundials de futbol, que sigui, venen cap aquí i s'emborratxen a més no poder pues, perquè tenen l'alcohol pues, 5 vegades més barat que allí, no? I al·lucinen, no? Turistes, inclús
sí,
a vegades...
Sí, aquest és una cosa que també et volia comentar, sí. No? Perquè realment és una droga i tan important i tan habitual i de tan ús precisament perquè ho obtenim fàcilment, no? Quines coses fan que aquest consum sigui tan habitual, no?
Pues primer de tot vam tindre una publicitat molt agressiva que inclús encara surt surt publicitat a lo que és la televisió. El que a vegades pues, un no sap és, per exemple, penso que està prohibit la publicitat de begudes d'alcohol de major de 25 o 26 graus que surt per la tele, i si té l'alcohol, el que és la beguda, en aquell moment no pot cap persona pugueu veure, no? Perquè tu quan veguis, lo típic, no? Quan tu veus que aquella persona, veus aquell anunci i veus que s'està bevent una cervesa, que tu no vagis a la nevera a buscar-la, no? A poc a poc s'ha anat xapant, no? El que és el màrqueting agressiu que tenia l'alcohol, com pot ser, per exemple, el que hi havia també en el tabac, no? Quantes vegades sortien anuncis de tabac per tot arreu i ara està prohibit, no? Però el mal ja està fet, d'una forma o altra, sigui una pel·lícula o el que sigui, te va sortint i, bueno, inclús a vegades els mitjans de comunicació pues, a vegades anuncien i pues, hi ha una festa allà, hi ha un botelló, vull dir, a vegades, de fer tant ressò, és com si associen que el fin de setmana s'ha de fer per els botellons, no? I és com si tenessin idees a la joventut.
En definitiva, tenim molta facilitat per obtindre'l. De fet, als supermercats qualsevol persona pot anar-hi. Teòricament els menors no són ni n'hi ha de dispensar igual que als bars i restaurants, però en el supermercat tots sabem que si un vol, un grup de jovent de menors d'edat de 14-15 anys vol comprar l'alcohol, potser convenceran amb algú que sigui ja més gran perquè el pugui adquirir, no? Per tant, acaba arribant al consumidor, en aquest cas jove, però també tots sabem que el consum d'alcohol lo tenim tan normalitzat que en qualsevol botiga pues, el tenim a l'abast, no? Jo recordo que vaig anar de viatge fa uns quants anys a Noruega i allí el preu de l'alcohol realment pues, era molt important i per tant quan te tenies que beure una segona cervesa tu pensaves, perquè si en la primera ja t'havia costat un bastants diners comparat amb el que val aquí, doncs ja la següent vegada tu pensaves, però clar, aquí tenim, primera, que és més econòmic, com tu has dit, i segona, que és molt fàcil d'accedir-hi i d'obtindre'l, no? Per tant, són tres... I a més és legal. I per tant, són quatre fets que segurament ajuden a que estigui més normalitzat que qualsevol altre tipus de droga, no? Si et sembla, parlem d'aquests factors que afavoreixen que el consum pues, sigui tan habitual, no? Perquè ja ho hem dit, que primera, perquè som una societat ja que hem conviscut sempre amb l'alcohol, però segona, també hi ha tot un seguit d'aspectes, no? Que poden implicar, no? que en consumim i que en consumim molt més en un moment donat que d'altres dies, no?
Bueno, pues poc a poc, tema cultural penso que és un factor molt important. Després també un dels temes, la capacitat d'estrès de la societat no és el mateix que el que s'estressa la societat ara, el que s'estressava abans. I a vegades també hi ha dos subgrups, gent que pues, per mala sort estan a l'atur o tenen moltes dificultats per trobar feina, però el no estar ocupat també genera un estrès i bueno, és molt fàcil caure en aquest tipus de substàncies, no? Que són barates, fàcils d'adquirir i més o menys quan es pens sembla que oblides el problema. No? O la gent, pues, bueno, estàs, inclús el tip, conec inclús companys, no? que pues, de altres capacitats directives, pues que lo típic, anem a fer un dinar d'empresa, van a un dinar, se junten, prova este vi, este dinar, total, que està molt relacionat lo que és la cultura també de negoci en un bon dinar i en un bon vi, no? I bueno, és com tot, lo que són les quantitats, després n'hi parlarem, però realment si descalculem, i t'ho puc dir, és a dir, una persona que es begui 3 quintos al dia, de los 7 dies a la setmana, i només begui això, estigui en un baix consum. Vull dir, no és allò que dic, o en una cervesa ja, o dues cerveses, no, 3, inclús podríem calcular, però inclús 4 quintos cada dia que una persona les fes, no en una hora, sinó pues, fas un quinto al dematí, un quinto a dinar, i qui diu lo quinto, també podria ser el que sigui una copa de vi, no?
I també té un fet que també ens fa consumir vi, a banda les trobades socials amb amics o amb familiars o de tipus laboral, perquè, com tu dius, s'acompanya ja d'aquest consum d'alcohol, sigui vi o sigui alguna altra substància. També hem de recordar que en el cas dels jovens, i no tan jovens, perquè també tots sortim a sopar, ara en aquests moments que ens toca viure potser no tant, però durant tots els anys doncs, anem a fer sopars amb amics, amb coneguts, amb familiars, i a la taula el que no hi pot faltar i el que no hi falta segur que és l'alcohol, en forma de cava, en forma de cervesa, en forma de begudes tipus ginebra, tipus destil·lats en general, o també tenim totes les begudes relacionades amb el vi, o amb el cava, o amb el vermut, per exemple. És a dir, tenim tot un ventall de substàncies, no?, que realment pues, les tenim tan interioritzades que no ens adonem que realment pues, el seu consum de forma mantinguda i excessiva pues, pot perjudicar-nos. Si et sembla, parlem d'aquests consums, no? Què representa una copa de vi? Què representa un got de vermut? Què representa una copa de whisky, per exemple, no? Perquè tot això, si va sumant, pues, com deies, pues, fa que al cap del dia tinguem un consum important de l'alcohol, no?
Bueno, pues mira, això, per quantificar-ho, primer hem d'entendre una miqueteta els conceptes, no? Ens podem veure una cervesa, un whisky, i com més fort és, porta un percentatge més elevat d'alcohol. Per quantificar l'alcohol, s'utilitzen unes unitats que se diuen tan fàcil com unitat de beguda estàndard. Una unitat de beguda estàndard són l'equivalent a 10 grams d'alcohol, no? 10 grams d'alcohol, el que seria una unitat, a què equivaldria? Pues només equivaldria a, per exemple, el que fora un got de vi, que seria mig got de vi, el que serien 100 centímetres cúbics, o una canya, uns 200 centímetres cúbics, seria una unitat. Dius, bueno, quantes unitats me puc beure jo perquè estiga en un baix risc? Perquè hem recordat que qualsevol consum ens dona un risc, encara que sigui baix, no? Però dius, bueno, perquè no em faig massa mal, per no arribar a l'alt risc? Doncs, pues, bueno, depenent del sexe canvia. Està clar pues, que en algunes coses la dona és més forta que l'home, però l'home pues, té una estructura pues, que aguanta més l'alcohol que la dona, no? El tema és, fins quan podem arribar? Doncs pues, mira, canvia d'un país a l'altre. Per exemple, aquí a Espanya, com que hi ha un consum bastant elevat d'alcohol, ja les unitats són més permissives. Ens veiem aquí a Espanya, crec que és Catalunya, no? I quantes unitats podríem prendre-nos? Pues, sent dona, ens podríem prendre en un consum esporàdic, com a màxim 5 unitats, que serien, és a dir, un dia que surto de festa...
Diguem un exemple a pràctic, sí, de begudes.
Per sí, pues seria, pues mira, un dia me podria beure, una dona se podria beure en un dia hasta 5 quintos, si es begués 5 quintos un dissabte, no es faria mal, podríem dir. Surto el dissabte i es beu 5 quintos, podríem dir, al llarg de tota la nit, no en una hora, 5 quintos. I l'home, 6 quintos, podria beure. Quintos, un quinto fora el que seria una unitat, no? Per exemple, un combinat, el que és el cuba libre, cada cuba libre seria, un cuba libre és curs, parlem, no? D'estos que, claro, és el que l'home de la bar te'ls posa per fer negoci. No, no és que un se puga fer per obtindre una intoxicació alcohòlica perquè està fent botellón, parlem-ne. Serien dos o tres litres d'alcohol posats al cubito.
Perquè els glaçons també resten volum, no? Perquè també és veritat això, que a vegades el consum del botellón també implica segurament més quantitat, entre altres coses, perquè no hi ha el glaçó o no hi sola bé el glaçó, i això, el glaçó treu volum, i que per tant a banda de que s'allarga més, potser els consums són més perllongats en el temps, segurament el que hi fa també és que el consum se fa en un moment donat i segurament amb més proporció i amb més quantitat, no?
Claro, el tema del glaçó, a part de que potser no posarem tant alcohol, també la clau en l'alcohol és el temps. És a dir, el que és molt dolent per l'alcohol és prendre-te'l molt ràpid. És a dir, nosaltres quan anem a lo que són les instituts, sempre diem, si heu de fer botellón, sobretot, gasteu força diners en gel. Que aigua força gel, el posa gel, primer que ja diluixes el que és la beguda, i d'aquesta manera no posen tant alcohol i beuen més a poc a poc. Tot són mesures per intentar frenar les conseqüències que pugui donar l'alcohol. A vegades dius, no podrem prohibir el que és l'alcohol o arribar al consum zero en la gent jove. Se baixen a vegades els objectius. Abans un alcohòlic se deia, l'objectiu era beure zero. És dir, un exalcohòlic no havia de beure. Ara no s'arriba a aquestes conclusions. Una persona que té un problema d'alcohol s'intenta arribar a que begui el menys possible. Si una persona que bevia, què et diria jo, dos botelles de vi cada dia i se beurà mitja botella de vi, si arribem a aquest objectiu, ja és un logro. Abans no s'arribava en aquest logro, però ara s'ha vist que, bueno, és molt difícil, a vegades el que són les toxicomanies, no? Les addiccions, i bueno, potser m'he dit un tema per l'altre, no? Ara, però parlem del tema de que, bueno, han baixat una mica l'umbral de l'objectiu perquè tenim uns objectius que, bueno, encara que mos esforcéssim, no hi arribàvem bueno, hem tingut que canviar una miqueteta el que és la visió i assumir, pues, bueno, en part una mica la derrota en a vegades
diguéssim, consum zero, no? Consum, o sigui, zero, d'entrada sí. hem d'intentar que el consum sigui el menys tòxic possible per a la persona, i per exemple has parlat de cervesa, però aquí som un país vitivinícola per excel·lència, i en aquests nivells, per exemple, el consum de vi recomanat per a que no sigui perjudicial, ja sabem que el consum no perjudicial, si un ja no consumeix, el millor és seguir sense consumir. I si un consumeix, evidentment ha d'arribar a uns màxims diaris, i si parlem de coses, de consums puntuals i esporàdics durant la setmana, també és una altra manera de comentar, no? Però si el consum és diari, què parlaríem? Quan és el consum que no es considera de risc, diguéssim?
Pues mira, més un moment que teu, calcula, 5, 7, 40. Bueno, més o menys, pues, tenia el que seria l'equivalent, te podries veure, pues, quasi entre dinar i sopar, pues, mitja botella de lo que sigui el vi, uns 350-400 mil·lilitres de vi al dia.
I en alguns llocs fins i tot comenten que el consum recomanable no hauria de passar del quart de litre, no? Perquè bueno, jo, parlant en positiu també de l'alcohol, perquè també s'han fet estudis en la vessant positiva d'un consum, diguéssim, raonable. Però aquest consum raonable és molt petit. Aquest consum raonable, parlem d'una copa de vi al dia o d'un estil així de consum. I aquest consum, fins i tot, s'han fet estudis a nivell de risc cardiovascular, a nivell d'Alzheimer, i se segueixen fent, i si aquest consum es manté, doncs, es manté en el temps i la persona ja està acostumada i ho continua fent, tampoc no és del tot dolent. Però això no vol dir que si un no consumeix en absolut haguem d'animar-lo precisament a que el consum es faci, no? Si una persona no consumeix, millor que segueixi sent abstemi, i si una persona consumeix, que si més no passi d'aquests consums que es consideren que no són de risc. I si es fan alguna vegada algun atracón, perquè tots n'han fet, ja sigui per festivitats importants, per trobades familiars, per trobades amb amics, per diferents situacions, doncs el que hem de fer és consumir el menys possible amb aquestes situacions, no? Si et sembla, perquè el temps se'ns està tirant una mica a sobre, parlem una mica del que ens pot, provocar, no?, un consum excessiu d'alcohol, no? Com hem dit, pot provocar-nos una dependència. Qualsevol producte que produeix una dependència, doncs fa que necessitem d'ell per viure o per subsistir o per passar el dia, doncs perquè el nostre cos ho demana. I com tu has dit, si un no consumeix és alcohòlic, en un moment donat pot tindre el delirium tremens, que és una situació molt, molt greu i que pot, fins i tot, pot ser mortal, fins i tot. Però, com hem comentat al principi, produeix multitud de malalties. Una malaltia molt clàssica i habitual, encara que hi ha gent que no li diu malaltia, sinó que li diu una situació personal, diguéssim, és l'obesitat, no? Perquè l'alcohol, per dir una cosa molt bàsica, pot acompanyar, pot ajudar a que una persona sigui més obesa, no?
I tal com l'obesitat, tota persona amb obesitat està relacionat ja a l'obesitat en un munt de tipus de neoplàsies, és a dir, de càncers. Hem de tindre en compte que a Espanya, o que se diu Catalunya, no? És el primer país del mundial de càncer de la laringe, no? El que és l'alcohol, juntament en un consum de tabac, fa que sigui, multipliqui per 5 i per 6 el que és la incidència d'aquestes neoplàsies. Quines neoplàsies estan relacionades amb l'alcohol? Càncer de boca, càncer de laringe, càncer d'esòfag, càncer de colon...
I l'altre dia, precisament el programa que vam fer fa dos mesos, vam estar parlant dels problemes de fetge, no? I una de les substàncies que pot produir més alteracions a nivell de fetge seria precisament l'ús i abús de l'alcohol, no? Altres malalties que pot provocar, segurament, com tu has dit, són els càncers, diferents tipus de càncer, i pues, segurament... Pues,
malalties psiquiàtriques també, no està relacionat amb depressions, ansietat, inclús psicosis, vull dir que és el que parlem, baix risc o alt risc. En el baix risc, més o menys, tindrem coses beneficioses, no tot és dolent, mos puja el que seria el colesterol bo, l'HDL, mos puja, això està més que descrit.
Però amb consum molt petit, recordem.
Un consum moderat, està molt, molt relacionat sobretot amb el vi, som terres de vi negre, pues, bueno, a vegades és a dir, la gent que està utilitzant el que és el vi, perquè està, hi ha gent, pues, bueno, és habitual aquí, no?, de que la gent pues, té bego vi menjant, passa, és una cosa habitual. I potser aquesta persona que beu pues, dos gotes de vi al dia, el fin de setmana no es pren els 4, 5 o 6 gin tònics que molta joventut se'ls pren, que és pitjor. Aquesta gent jove se fa 6 gin tònics a la setmana i té un consum de risal, és a dir, té un risal de tindre problemes per l'alcohol. I el que es beu pues, dos gotes de vi dinant, però el fin de setmana no pren res, pues, està en un baix risc, no?
També, a banda de les malalties, també hem de recordar que un altre factor de risc que la persona que consumeix alcohol de forma important i que fa depenent de quina feina, pues, també pot incrementar el seu risc de patir accidents laborals. De fet, sempre produeixen d'accidents laborals relacionats amb el consum d'alcohol, no? I qui parla d'accidents laborals poden implicar la mateixa persona i a tercers, perquè bueno, hi ha la conducció també, que també és un factor de risc. I també hi ha, ja que aquesta setmana, el 25 de novembre, hem sigut el dia de la violència masclista, doncs, bueno, també és un fet que a nivell violència, a nivell familiar en general, també es pot produir doncs, perquè qualsevol persona de la llar, però en aquest cas sobretot l'home, doncs, pugui consumir alcohol de manera important i això pugui comportar doncs, problemes en aquest nivell també.
Sí, tot això pues, mos ha de fer a vegades reflexionar i dir, bueno, l'alcohol, hi ha una cultura que tenim aquí al país, té uns beneficis, però és el que dius, està on arriba, no?, la frontera dels beneficis o els perjudicis, no? Hem de tindre una miqueta en ment.
I ja per últim, perquè ja, com diem, tenim els 30 minuts assignats pel programa i ja estem acabant, parlem una mica de que d'una persona alcohòlica, una persona que beu en excés, pues, també té cura, és a dir, no podem dir que no tingui cura. Que és complicat, que és difícil, segurament sí, però segurament tenim, no? Tenim gent que es dedica a això i que pot ajudar, no? a que una persona que pateix aquest tipus d'addicció, pues, se'n pugui sortir, no?
Sí, veurem, el que està clar, la persona que té un problema d'alcohol no està sola, ni mucho menos. Primer s'ha de... Normalment la família és probable que li digui que tens un problema d'alcohol, ho ha d'assumir que ell té un problema d'alcohol. Després la meva recomanació seria anar a un centre d'atenció primària, parlar amb el seu equip, n'hi parlarien i llavors des d'allí podríem començar a fer una tasca.
I com llavors... tu dius, el primer és que la persona reconegui que té un problema, no? Això en totes les coses. El primer és que reconegui que realment el problema hi és i un cop reconegut que el problema hi és, no? Pues buscar des de l'atenció primària que siguin ells els que comencin a donar-li un cop de mà, no? Però això a vegades no és suficient.
No, a vegades no és suficient, hi ha serveis especialitzats que el que fan és inclús fer un ingrés voluntari, parlem sempre de voluntari, per tant la persona ha de reconèixer el problema i voler ingressar i llavors pues, bueno, és el que parlem. A vegades una victòria no és el primer ingrés, potser necessitarem 3 o 4 ingressos, però bueno, la clau és voler fer un canvi d'actitud, canvi de conducta i voler dir, bueno, ja n'hi ha prou de veure. I un cop m'ho adonem que tenim un problema i volem canviar, pues jo penso que ja és quasi el tot per recuperar-nos.
Per això tenim els centres d'atenció i seguiments i també tenim, perquè tots ho han vist a les pel·lícules, això, les xerrades aquestes d'Alcohòlics Anònims, etc, que són teràpies grupals una mica que s'allarguen en el temps, perquè quan un deixa aquest consum d'alcohol, pues, necessita, no és una cosa que es curi de la nit al dia, sinó que necessita molt de temps per a desintoxicar-se d'això i mantindre's abstinent, o com tu has dit, amb un consum mínim, però si pot ser, no consum. I per tant, totes aquestes eines són les que poden ajudar a base de molt de temps i de molta dedicació i de molt i de que la persona tingui molta voluntat per a combatre la problemàtica, no? Que acabi aconseguint-ho. Sembla que, Miquel, hem arribat al final del nostre programa. Alguna cosa voldries afegir al respecte?
Bueno, pues que si sigo una mica valent, la persona que dic realment, després de sentir este programa, si vegi que potser té un problema, que sigui valent i que vingui a veure-nos, i ja és un gran pas, no? De dir, bueno, pues venga, canviem el que és la nostra situació i recuperamos la nostra salut, no?
Molt bé, doncs, Miquel, doncs moltes gràcies per haver estat al darrere dels micròfons de Ràdio Falset i, pues, bueno, si alguna vegada per alguna qüestió pues, ens convé tornar-ne a parlar amb tu, pues, no dubtarem en fer-ho.
Vinga, pues, gràcies per invitar.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand de la locució i a la part tècnica, el Solde. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Ens acomiadem fins al 2021. Adeu-siau.